Escoltes a mig matí.
Sintonia de Casa de la Vila. I com cada primer divendres de mes ens acompanya l'alcalde Pere Virgili. Molt bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia a tots.
Com estem?
Bé, 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 frescos.
Sí, una mica frescos,
ja tocava,
sí, és veritat.
Potser ja tocava, també és veritat.
Fa una mica de mandra, però sí.
Sí, però els que venen bufandes també tenen dret.
També és veritat, també és veritat. Recordem, alcalde, això sí, als nostres oients, que si algú vol fer alguna pregunta o doncs algun dubte que tingui, ens pot fer arribar aquest dubte, aquesta pregunta. Ho pot fer a través del canal de WhatsApp, el 609-633-892, 609-633-892, o enviant un correu electrònic a rodabarà.radio@rodabarà.cat. I dit això, engeguem perquè sempre tenim molts temes sobre la taula
sí.
I el temps passa molt de pressa. Comencem, si li sembla, parlant de l'actualitat Covid. Com tenim, doncs, aquest tema, que en parlem malauradament cada
sí,
cop?
Sí, ja fa mesos que en parlem, eh? Mm. Bé, sembla que segueix a la baixa, com ha de seguir, sembla que seguim tenint controlat. Recordo que dijous passat, no aquest, no ahir, fa uns dies hi va haver la primera vacunació, diguem-ne, massiva de la tercera dosi en aquelles persones majors de 70 anys aquí mateix, aquí al casino municipal, i que durant diversos dies, la setmana que ve crec que n'hi ha una altra, ja durant diversos dies doncs es vacunarà aquesta tercera dosi en aquestes persones grans, per tant, de més risc. Esperem que entre això i la vacunació que segueix ara ja a bon ritme entre els joves i tot plegat faci que no tinguem la por de que ens arribi la sisena onada, que malauradament sembla que està començant a actuar en el nord d'Europa ja, i llegíem, no?, xifres d'Alemanya, estranyament les més altes d'infectats al dia durant qualsevol de les onades de la pandèmia. Si això segueix així i es produeix també doncs, en el sud d'Europa, no ho sé, potser tindrem uns Nadals estranys una altra vegada o uns primers d'anys. Tant de bo no sigui així i tant de bo puguem anar doncs, vivint de la manera que vivim ara, transportant la mascareta en els espais tancats. Recordem que ells van prorrogar les mesures i se'n van aprovar d'altres de noves, però una mica en aquesta línia de voler prevenir abans de curar. Anem avançant dia a dia i a veure com evoluciona i una vegada més doncs, disculpar-nos si alguna vegada prenem decisions doncs, que puguin semblar precipitades, però que és que no tenim marge de maniobra. A vegades no. Comentàvem, ara fa doncs, 15 dies, 10 dies, doncs, vam prendre doncs, la decisió en el fòrum de l'equip de govern doncs, d'intentar i de començar a preparar un carnaval com gairebé com els d'abans, d'intentar i preparar un cap d'any gairebé com els d'abans, i un parc nadalenc doncs, una mica repensat, però també amb presencialitat. Això dic fa 10 dies. Doncs avui no ho sé què dir-te. No. Haurem d'anar poquet a poquet preparant coses, perquè si no després doncs, hi arribarem tard, però deixant una porta oberta per si haguéssim de fer marxa enrere i preparar-ho d'una altra manera. Tant de bo no sigui així, ja et dic, totes les ganes, evidentment, és de poder fer doncs, cap d'anys, Nadals i tot allò que comporta a nivell municipal doncs, amb la major normalitat possible. Veurem, a veure-les venir.
Tot de ment, no? Com evolucioni, doncs es farà una cosa o una altra.
Sí,
eh?
Sí, 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 et dic, pensàvem doncs, en un cap d'any que es pogués tornar a celebrar el tradicional ja sopar i ball al poliesportiu municipal, en l'espai pels joves aquí al casino, de poder fer doncs, a l'església doncs, que la parròquia organitza el concert de Nadal, de poder fer doncs, el parc nadalenc, poder fer totes aquestes activitats, una cavalcada de reis a carrer, en presencialitat al carrer, amb rua, per entendre'ns, no? Una cavalcada. Però dic, estem treballant en aquesta línia, però en tot cas el que farem serà treballar en dos escenaris i a veure en quin d'ells ens hem de quedar.
Anirem parlant, doncs, evidentment, sí. D'aquest tema. Parlem també de la fibra òptica, que sembla que sí que serà ja aquesta una realitat a tot el municipi, no?
Sí, ha costat d'arrencar, i ho reconec, ha costat d'arrencar. Una vegada més voldria intentar explicar una vegada més al ciutadà que no és una implantació municipal, són empreses privades, per tant es mouen pels seus interessos econòmics, que han d'implantar la fibra. Algunes d'elles subvencionades amb diners europeus i que són les que realment ara estan fent que es vegi la implantació de la canalització per la fibra òptica en diversos espais del municipi. I serà així i ho serà de pressa. Aquesta setmana, crec que va ser dilluns potser, va entrar també una representació del projecte d'implantació per part d'una de les companyies que està estenent els tubs pels quals han de passar la fibra òptica per tota la zona de Baramar, de l'Eixample, de la Martorella, d'un tros que queda també de la Magrinyana i el nucli urbà. A més, a veure si d'una vegada per totes, doncs, una vegada feta tota l'estesa, tenim un mercat lliure o relativament lliure en el que pugui anar a contractar la fibra òptica per aquells que la necessitem o que la necessiten per treballar, per aquells que la necessitem o la necessiten pel gaudi, que també, o pel que sigui. Segurament que en el segle XXI hauria estat afrontat d'una altra manera i segurament que hauria de ser una xarxa pública, com ho és l'aigua, una gestió pública o privada o privada, però una xarxa, un dret, hauria de ser un dret en la llum. No entrarem massa en el tema, perquè si no donaria per molt de temps. Però sí que hauria de ser un dret que hauria de tenir tothom accés a aigua, gas, llum, i segurament que avui en dia, en el segle XXI, hauríem de parlar també de l'accessibilitat a la informació, que no és altra cosa que la fibra òptica. Però bé, després d'haver rebut moltes crítiques, moltes vegades per part dels veïns, jo crec que a vegades immerescudes, però bueno, per la no implantació de la fibra òptica, crec que en poques setmanes, en pocs mesos, gairebé tothom tindrà la possibilitat de contractar en un mercat, ja et dic, una marca amb diverses possibilitats, no amb un monopoli.
Molt bé. També doncs, en el darrer ple es va aprovar la congelació de taxes i d'impostos per aquest doncs, any vinent. Sí. No? Què suposa això?
Bé, doncs suposa que pel contribuent o per la immensa majoria del contribuent doncs, seguirà pagant el mateix, si és que té les mateixes propietats que l'any anterior, evidentment. Seguirà pagant un any més les mateixes taxes, els mateixos impostos, sigui de l'IBI, sigui del vehicle, sigui de clavegram, sigui del UAL. Aquests de brossa, aquests més generalistes, seran per tothom igual. Què estem fent nosaltres? Nosaltres, els equips de govern, en aquest cas, tenim dues possibilitats. Una, que és anar al nostre mode d'entendre, la via fàcil, que és, escolta, necessito més ingressos. Pam, apujo l'IBI i apujo l'impost de vehicles, que és el que, o el de la brossa, que és el que em generen més, i només apujant jo 3 o 4 o 5% això, doncs genero prous ingressos com per poder donar més serveis, Aquesta és la mesura fàcil, però a vegades se tomba. Llegim a l'Ajuntament de Tarragona que no li han aprovat, que governa en minoria, nosaltres vull recordar que també, i no ha tingut cap suport per poder fer una pujada d'IBI i de brossa, crec que era. Nosaltres que intentem ser més eficaços i més eficients. I tot allò que ja tenim, ser millors en la gestió i poder recaptar tot allò que ja hi tenim dret, que no se'ns quedin coses sense cobrar, per no ser diligents o per no ser eficaços. Això és el que busquem i nosaltres primer, l'equip de govern primer. I després sí que és veritat que hem creat algunes noves taxes, impostos sobre béns immobles, que generen també una despesa i que fins ara doncs, no generaven cap ingrés en les arques municipals. Diem-ne, per exemple, una taxa d'escombraries que hem posat sobre les parcel·les buides. Les parcel·les buides a partir d'ara doncs, també hauran, a partir del 23, del 22, perdó. Uh-huh. Les ordenances es van aprovar ara al ple del final d'octubre i hi ha d'haver de l'exposició pública i de més, i són d'aplicació a partir del dia 1, del dia 1 de gener de l'any 22. I poca cosa més, poqueta cosa més, la veritat. Estem estudiant com generar algun impost sobre també sobre les, embarcacions, que en el port esportiu, algo que no, sigui, no serà molt gravós, evidentment, pel, propietari, però que sumat sí que farà cap a les arques municipals, doncs ens ajudin a, ajustar els desequilibris que hi pot haver, perquè cada any tots, volem tots, qualsevol ciutadà i també, els que estem a govern o els que estan al consistori, una millora en els serveis del, que oferim als, ciutadans. Bé, per aquest any, ja et dic que hem ajustat al màxim que, hem pogut, haurem de ser molt curosos en la, contindre la, despesa o, gestionar encara millor la despesa per intentar aprofitar cada un dels euros que, es recapten a l'Ajuntament, i amb això crec que podem trobar el, l'equilibri, i de fet crec que ha estat una bona aposta, com es demostra doncs, en la votació, en el resultat de la votació que va tenir l'aprovació de les ordenances, que van tenir doncs, dels 12 presents al plenari hi va haver 10 vots a favor de les, de la proposta d'ordenances, que hem treballat amb diversos grups municipals, com no pot ser d'altra manera. Des de la regidoria d'Hisenda es va fer una proposta als diferents grups municipals en el mes de juny, gairebé 4 mesos abans de que s'haguessin d'aprovar. I durant el juliol i, en els últims dies del mes de setembre i això, doncs, n'hem parlat amb algun grup, hem incorporat propostes, les hem millorat i, així està, i així ha sortit. Recordar que les, ordenances marquen la línia que després tindrà, la línia econòmica que després tindrà el pressupost municipal. Aquest any intentarem tenir el pressupost municipal aprovat abans del que el vam tenir l'any passat, promís ja personal, que vaig agafar davant del plenari i que he fet agafar doncs, tota l'àrea que, intervé bàsicament d'Hisenda i Intervenció, que són els que ha, tècnics que han d'ajudar-nos a elaborar el pressupost. De fet, ja hi estem treballant. I serà un, pressupost que no serà expansiu, sinó que serà de, continuïtat, quan algú intenta menys tenir alguna cosa dient-li que és continuista, doncs, que hi ha moltes vegades que no, seria, un objectiu vàlid. Intentarem que sigui continuista el pressupost, no expansiu, per doncs, ja quadrar, números. Nosaltres ja l'any passat vam demanar un préstec per fer front a obres, algunes d'elles ja començades, alguna acabada, i algunes d'elles encara per, començar. Les obres normalment van més enllà d'un any, d'un pressupost d'un any, si només que tinguin una mica d'empac, ja van més enllà d'un pressupost d'un any. I intentarem, doncs, durant aquest any 22, fer alguna cosa més d'inversió, però millora de servei, sobretot.
Recordem també que important el, concepte d'IBI que, deixa d'ingressar, en aquest cas el consistori, pel alliberament dels peatges, no? De l'autopista.
Sí, per nosaltres ens suposa doncs, una mica més d'un 1% del pressupost, que digués, home, no és massa, no és massa, però són 160, 170.000 euros. Caram, sí que es notaran, clar que es notaran. Volíem tenir preparada precisament una nova ordenança per gravar en aquelles línies de transport d'energia, diguem-ne, mitja tensió, alta tensió, etilenoducte, gasoducte i de més, per gravar-les, perquè ens vingués a compensar doncs, aquesta menys ingrés que tindrem de l'alliberament de les autopistes. No hem aconseguit arribar a temps per aprovar-ho, hem agafat el compromís també durant primers d'any 22 aprovar-ho, perquè sigui d'implantació a primers del, 23. Bé, és un cop dur per, pels ajuntaments, per molts ajuntaments, alguns altres pitjor que nosaltres encara. Vam estar molts anys sense aconseguir cobrar això, molts anys protestant sense poder-ho cobrar, i se'ns ha acabat aviat. Benvingut l'alliberament dels peatges de l'autopista, que ningú ho llegeixi d'una altra manera. Entenc que haurem de ser compensats aquells ajuntaments que patim, perquè nosaltres vull recordar que moltes vegades patim el pas de l'autopista i no en gaudim perquè no hem aconseguit tenir-ne cap entrada ni sortida, que seria equidistant entre Torredembarra i, Comarruga, però no ho hem aconseguit, seguirem lluitant-ho. Aquells que patim el pas de les infraestructures, quan l'Estat defineixi quin és el mode de finançament d'aquestes infraestructures ràpides, que n'hi ha d'haver un, de mode de finançament, per molt que ens emprenyem, algun modus hi serà. Si surt dels pressupostos de l'Estat directament, vindrà el que l'he ingressat per algun altre concepte, pel que sigui, i anar per aquí. Jo crec que el més net és directament cobrar, de la manera que sigui, amb una vinyeta, amb una, eurovinyeta, podem discutir la forma i el nom, per aquells que utilitzen o utilitzem les vies ràpides. És una fórmula que s'utilitza en molts països d'Europa. Aquestes vies ràpides, perquè segueixin mantenint el seu cognom de ràpides, han d'estar ben mantingudes. Si no tenen un manteniment diari, deixen de ser vies ràpides i deixen de prestar aquell servei que ens han de prestar. Mm. D'alguna manera o altra, quan l'Estat defineixi quin és el modus de finançament, nosaltres, com a municipis afectats, doncs reclamarem una indemnització, diguem-ho així, per part de l'Estat, a través d'aquesta recaptació, que ens vingui a paivagar doncs, aquesta menys ingrés que tindrem a partir de ja pel no cobrament del pas per l'autopista que fins ara pagaven els concessionaris.
Parlàvem abans també d'infraestructura, parlem de transport, en aquest cas del transport escolar, alcalde, sí, que també hi ha alguna novetat, no?, al respecte.
Sí, estem treballant, ho hem comentat també amb Junta de Portaveus, aquest any, doncs, per alguna cosa o altra, hem tingut moltes més preinscripcions en el bus escolar, moltes més, la qual cosa ha fet que hi hagi una llista d'espera doncs, per sobre del que era normal cada any o habitual, que es quedaven doncs, 6, 7 alumnes fora i durant el curs hi havia alguna baixa, algú que canviava els horaris del pare, mare o tutor, qui fos que desplacés el nen o nena, i anàvem incorporant aquells en llista d'espera. Aquest any doncs, s'ha multiplicat. I el que estem treballant, i ho tenim gairebé tancat, és el poder crear una segona línia de bus, diríem una línia 2, que faria les hores de bus escolar, de bus llançadora i de cridabús, ara ho explico una mica tot, que sortiria doncs, a la zona costanera, sortiria a la zona doncs, del carrer Vallespí, segurament en la confluència doncs, en el carrer, en l'avinguda de la platja, vale? Segurament que acabaria naixent allí i des d'allí faria tot el recorregut per la zona costanera en el sentit contrari de la línia que hi ha ara. Recordem que la línia que hi ha ara circula en el sentit contrari de les agulles del rellotge, doncs aquesta segona línia, aquesta línia 2, circularia a favor de les línies del rellotge, la qual cosa faria que els infants, sobretot, perquè tots ens entenguem, els infants de la Barquera, que fins ara són els primers que pugen al bus i els últims que baixen quan van a l'escola, ara serien gairebé els últims de pujar d'aquesta línia costanera i els primers a arribar a la seva escola, vale? I els hi faria guanyar uns 20, entre 20 i 25 minuts de menys a dalt del bus. Creiem que és prou important, és prou bo per ells i pels tutors. Estem acabant d'estudiar la possibilitat de que aquest bus no només es quedi a les escoles, sinó que després, a l'hora de la sortida de les escoles, aquest bus segueixi circulant al sentit invers, també en el sentit favorable de les agulles del rellotge, aquesta línia 2, i la qual cosa faci que aquells alumnes que viuen a l'Eixample, que ara són els últims que baixen del bus quan surten de l'escola, fossin els primers que baixen del bus quan surten de l'escola i haurien guanyat aquests alumnes també entre 20 i 25 minuts. Per tant, els dos més desfavorables, vale? Perquè alhora són els que estan més a prop de l'escola, més a prop amb dret de bus, no aquell que viu al costat no té dret al bus, doncs els hi podríem treure entre uns i altres doncs això 25 minuts a cada alumne que circula dalt del bus per anar cap a l'escola. Perquè deia que ens faria servei també de bus llançadora, perquè des de fa uns anys hi ha un reclam del tot justificat de veïns de la zona costanera, de la zona de Marisol, de la zona de Costa Daurada, de Barà, de la Barquera, per poder gaudir d'un transport públic que els acostés al consultori, sobretot a primera hora del matí, a l'hora de les punxades, a l'hora de les analítiques. Això, aquest bus, ens podria fer aquest servei també a través d'una plataforma que es diu Cridabús, que quan tu tens necessitat del bus, via telefònica directa, via APP, o via botó que hi haurà a la parada, tu pots cridar al bus i el bus para. I si el bus no detecta ni cap trucada de telèfon habitual, ni cap reserva per l'APP, ni cap trucada del botó, el bus passa per davant però no para la parada, li dona més agilitat, al final acabem estalviant combustible, temps, de tot. Començarem de moment fent aquesta prova pilot del crit de bus a la zona costanera i a veure si això ens funciona, ja ho seguiríem implantant, s'està implantant a diversos municipis. Crec que és una millora substancial del transport urbà, que com sabem nosaltres des de fa uns anys i per motius econòmics i de racionalitat, doncs es va, com en molts ajuntaments, vam fusionar el transport urbà amb el transport escolar. Volia recordar una vegada més...
Suposa una despesa important, no?
Per un ajuntament. Sí, per l'Ajuntament. Amb aquest nou servei ens suposarà tenir una partida pressupostària de gairebé 200.000 euros, gairebé 200.000 euros a l'any. Recordem que tenim uns ingressos que no sobrepassen els 10.000 euros a l'any de recaptació. Pues és absolutament deficitari. I segurament que ho ha de ser, és un dret, el transport públic, entenem que és un dret, tot i que no seria obligatori per l'Ajuntament de Roda, és veritat, per quantia d'habitants, fa molts anys que s'hi va apostar, i volem fer entendre a la gent que és un esforç important per tots, no, l'esforç no és per l'Ajuntament, l'Ajuntament no és ningú, l'Ajuntament és una casa, d'acord? És un esforç important per tots, perquè molts dels nostres impostos van per sufragar aquesta despesa que suposa tenir el transport públic, però que no podem tenir un transport públic com el que té Barcelona ni Badalona ni fins i tot el Vendrell. No podem, és així, no. Hem escollit molts perquè ens hi hem trobat i molts voluntàriament un tipus de població en la que volem viure. Té avantatges i inconvenients, això ho hem de ponderar quan anem a viure a un lloc. Però vaja, seguim apostant pel transport públic i ho farem.
Anem a parlar, no d'esports, però sí que hi té a veure, ja que estan en marxa, no?, dues obres, una al poliesportiu i l'altra a la zona esportiva municipal, no?
Sí, són dues obres d'inversió d'aquestes que us deia abans que a través de préstec estem finançant. Una és transformar l'antic magatzem del poliesportiu, que recordo que ja fa dos anys vam fer un nou magatzem al lateral del poliesportiu per poder alliberar aquest, i on hi havia, com dic, l'antic magatzem, i estem actuant, ja s'hi està treballant per fer una segona sala polivalent, que és el doble, ben bé el doble de la que hi ha ara, en la sala polivalent del poliesportiu, que permetrà doncs, fer més activitat física a més gent, perquè ara sobretot se'ns ha mostrat la sala petita quan hem hagut de complir ratis de distàncies i de més per practicar esport. Val? Doncs això farà tenir una sala polivalent, ja tinc gairebé el doble de gran, i al mateix temps estem actuant a la zona esportiva municipal, la zona esportiva de l'Eixample, en la que s'hi està construint doncs, una zona de un petit gimnàs, una zona de cardio, que on hi ha les màquines aquestes infernals dels gimnasos, i després una altra petita sala polivalent també per poder fer doncs, activitats doncs, no sé, de ioga, de tai chi o d'alguna activitat d'aquestes a l'interior per poder doncs, mantenir l'activitat dels rodencs i rodenc és l'activitat esportiva. Bé, ja dic, aquestes dues inversions, com deies tu, no són directament esport, però sí que, evidentment, ajudaran en la pràctica de l'esport a Roda.
Sabem més o menys quina previsió hi ha de temps?
Bé, iniciades estan les dues... Iniciades estan les dues, no ho sé, t'enganyaria si et dies ara la previsió d'execució de les obres, però vaja, entenc que per l'import no poden allà gaire més de 3 mesos, segurament que no poden durar. Esperem que una mica més allà de primers d'any ja se'n pugui gaudir tant de l'una com de l'altra.
Alcalde, tenim encara un parell de minutets, sí. Si vol comentar alguna cosa més.
Bé, sí, una mica per sortir el pas d'aquells titulars grans i amb lletra ben negra i lletres grosses que s'han publicat als diaris dels ajuntaments, deixaran d'ingressar les plusvàlues. No és veritat, llegim tota la notícia. De fet, es va generar la notícia molt abans de que es publiqués la sentència del Constitucional, que el que rebatia, el que tirava per terra, el que anul·lava, era l'aplicació de la fórmula matemàtica que es feia per calcular la plusvàlua. Uh-huh. En cap moment es discuteix que els ajuntaments tinguin dret a generar una plusvàlua sobre aquelles compravendes que generen una plusvàlua. Això nosaltres ho teníem clar ja de fa anys. L'Ajuntament de Roda, quan tu demostres que has venut per sota del preu que vas comprar, evidentment ja no et genera una plusvàlua. Ha passat molt, ha passat bastant, perquè quan la gent va comprar en aquells anys del boom immobiliari i van comprar molt car, i ara doncs el mercat es regula i el mercat està a la baixa. Ara potser ha tornat a remuntar una miqueta, però no massa. Però encara se segueix venent per sota del preu que es van comprar en els anys 2005, 2006, 2007. Vale? Però quan tu vens un immoble que l'has comprat per sota del preu que estàs venent, se't genera una plusvàlua. Res a discutir, entenem nosaltres. Eh? I el Constitucional, com dic, són aquella gent que intenten o es creuen que saben de tot, doncs han discutit la fórmula matemàtica que s'aplica. Què hem fet? Doncs, de moment, els ajuntaments hem paralitzat l'emissió de les plusvàlues, vale? Fins que el Ministeri d'Hisenda, que ja em podeu agafar la paraula si voleu des d'aquí, no trigarà més d'un mes en treure una nova fórmula que sigui constitucional o que discuteixi el Constitucional i que es passi 4 anys discutint, d'acord? Uh-huh. I podrem tornar a aplicar la plusvàlua en aquells que generin un guany en la compra-venda. Per tant, l'Ajuntament de Roda ni cap dels ajuntaments del país deixarà d'ingressar les plusvàlues. Pot ser que tinguem un mes, 2 mesos de no aplicació, la qual cosa faci que se'ns vagin acumulant sobre la taula.
Passarà amb caràcter retroactiu?
No, això ho deixa claríssim, 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 tant l'esborrany com el text definitiu de la sentència, deixa claríssim que no és en caràcter retroactiu. Només poden tenir dret aquells que hagin presentat un recurs contra l'emissió de la plusvàlua. Aquells que van pagar la plusvàlua fa 3, 4 anys, 2 anys, no tenen dret a la reclamació, és així. Per Roda, per l'Ajuntament de Roda, doncs, significa una partida de, crec que eren aquest any previstos 635.000 euros i estem ja pràcticament al 100%. Per l'any que ve, doncs nosaltres preveurem una altra vegada la previsió d'ingressos per aquestes partides. Recordem, si no ingressíssim això, nosaltres i qualsevol ajuntament ho hauríem de deixar prestar serveis pur i dur, res i curt.
Alcalde, deixem aquí que ja ens
deixem aquí que han sentit el campanar.
Tornem al mes vinent.
Vinga,
que vagi
bé,
gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.